Anna Carré, coach personal i d'equips. Serveis de coaching per acompanyar i ajudar en els processos de canvi per ser millors persones i més felices. Coaching per grups i formacions per empreses. Més info a annacarrecoach.com.
Portem ja 2 anys que no deixem de parlar d'un concepte que és la Covid, un concepte que ens ha canviat la vida. De fet, la pandèmia ha marcat un abans i un després en moltes coses. Generalment, ens sentim notícies molt negatives, massa negatives. De vegades, mirar qualsevol mitjà de comunicació, escoltar la ràdio, pot arribar a ser una mica angoixant en funció de la quantitat d'informació que anem rebent. I la veritat és que en poques ocasions són bones notícies. Però la Covid, la pandèmia, també pot ser que ens hagi deixat coses bones. O no? Anna Carré, què tal? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Escolta, ens ha deixat coses bones o no la Covid?
Sí, jo, i crec que a més que fa falta que en parlem. Que en parlem perquè tot és molt negatiu, tot és molt pessimista, tothom està molt crispat, però anem a parlar també una mica de les coses positives que ens ha portat aquest temps de crisi.
Com quines, per exemple?
Per exemple, hem tingut molt de temps, hem après coses que no sabíem ni que teníem, hem après a viure amb aquesta incertesa, hem après a gestionar aquesta incertesa, hem pogut tenir temps de revisar coses que ens preocupaven i que no acabàvem de decidir i potser hem tingut temps per prendre una decisió i hem apreciat coses de la vida que abans quasi no ens agradaven, com pot ser la rutina. Sempre ens queixem, vaja, de la rutina del dia a dia, això no ens aporta res, i quina falta que ens fa la rutina, no? Quan l'hem trobat a faltar, aquesta rutina?
Certament, tant que l'havíem criticat, en moltes ocasions.
I tant, sí.
Ha sigut un toc per tots nosaltres? És a dir, consideres que la pandèmia ha sigut un... Ei, que les coses de vegades no són tan fàcils com estàvem acostumats?
Sí, jo crec que ha estat una reflexió per adonar-nos en compte de la nostra vulnerabilitat com a espècie humana, no? Perquè, com sabeu, mira, un virus, el trastorn que s'ha portat i, a més, global, no? A tota la humanitat. Doncs jo crec que això és una bona reflexió, és un gest d'humilitat, no? I que en general ha portat a que ens plantegéssim moltes coses i que siguéssim molt, ens plantegem altra vegada l'altruisme, la generositat, i que ens ha despertat sentiments que potser teníem amagats per altres, de consumisme en excés, de voler fer moltes coses, de tenir les agendes plenes. Jo crec que això ens ha frenat una mica i ens ha fet veure quines són les coses verdaderament importants en la nostra vida.
Ens hem tornat més empàtics?
Sí, ens hem tornat més empàtics perquè ens hem donat més compte del sofriment dels altres, no? Hem tingut molt a davant de la cara tot el patiment de la gent que està malalta, de la gent que ha perdut sers estimats en circumstàncies molt difícils, en l'esforç brutal de tot el nostre sistema sanitari, dels nostres metges, infermeres i tota la gent que ha treballat, que han fet per solidaritat i per empatia i el que pot fer les persones per amor als altres. Jo crec que ha estat una evidència que potser també la teníem molt llunyana, no? I ara ho hem vist molt a davant de la nostra cara, tot això.
Hem sigut empàtics, no només, suposo, amb la gent que hem vist patir, sinó també amb la que no hem vist patir, no?
Amb la que no hem vist patir, exactament. Ens hem donat compte de lo important que és la gent que ens envolta i que som éssers socials i que el més important de les nostres vides són aquestes relacions, no? Quan les hem trobat a faltar, no? Vull dir que hem patit per no poder estar amb les nostres persones estimades, per no poder-los tocar, per no poder-los fer petons, per no poder-los fer abraçades, i ens hem donat compte de lo important que és això per nosaltres.
Per tant, en conseqüència, Anna, podem dir que ara disfrutem més de la família i de la companyia dels amics?
Sí, ara disfrutem més, o com a mínim hem canviat les prioritats. Sempre estic parlant en general,
sí.
Perquè segur que molts oients estan pensant, sí. Però parlant en general és així, vull dir, des del punt de vista inclús dels psicòlegs, vull dir, n'hem parlat i això s'està debatent, de que sí que estem veient que hi ha una autoreflexió, hi ha un autoconeixement molt profund i que com si ara aquest tercer període que diríem que hem començat aquest any 2021, doncs que ja seria un període com de construcció de totes les coses que hem pogut reflexionar, no? I entre tot això hi ha el canviar les nostres prioritats, el verdaderament donar-nos en compte de lo que és important a les nostres vides, no? I també per la nostra salut. S'han adquirit molts hàbits de cuidado personal, no? De menjar bé, d'alimentació, de gimnàsia, de tenir el cor sa, perquè si tenim el cor sa, la nostra ment també està sana. Dic que sí, hi ha hagut un canvi de prioritats, diguéssim.
Diguem que hem prioritzat més la salut, la família, més que no pas la feina?
Sí, sí, sí. A la feina jo crec que aquí hi ha un canvi de paradigma molt important. Ens hem donat compte que podem teletreballar, amb les seves coses positives que té i les negatives. N'estem aprenent, això també. Però ens hem donat compte que això és possible i que es pot fer i que la gent és eficient. Ens hem donat compte que no podem passar la nostra vida a la feina, que hi ha altres coses molt més importants, no? I hi ha fenòmens ara que estem estudiant molt, que són molt curiosos, no? Tot aquest dismiss, que en diuen, aquesta dimissió brutal de gent als Estats Units que estan plegant del treball en massa, sense tenir que anar a cap altra feina, senzillament perquè pensen que allò no és el que ells volen i que hi ha altres prioritats de la seva vida i que han de buscar una altra cosa que els doni més satisfacció. Dic, sí. Sí, sí.
Això que està passant als Estats Units, ho relaciones amb la pandèmia directament?
Sí, completament. Sí, sí, sí.
Per què? O sigui,
la gent al poder fer el treball, al estar a casa, s'ha donat compte de que realment estava vivint una vida que no li aportava absolutament res. Només era viure sota la pressió, sota l'estrès, no tenir vida pròpia, estar a disposició sempre de l'empresa, quasi moltes vegades, amb moltíssimes hores, i que no els hi aportava res com a persones. Llavors, la vida, al final, què és, no? Llavors, jo crec que aquest temps de pandèmia, que has pogut estar més sol i que has pogut estar una mica més lliure i que hem estat aïllats, doncs ens hem donat compte verdaderament de lo que té importància i lo que dona valor a les nostres vides. Hem trobat una mica el sentit i el propòsit de la nostra vida, que això és molt important, no? Perquè hem tingut temps de reflexionar.
Per això et deia que potser la pandèmia ha estat un toc d'atenció, no? De sí. Que ei, de que la vida sí, sí, són sí, sí, sí. Altres coses. Però sí. Què podrien dir aquelles persones, Anna, que durant la pandèmia hem treballat el doble? Perquè hi ha persones que s'han pogut estar tres mesets a casa amb una mena de semivacances, no? Però en canvi hi ha molta altra gent que hem treballat, diguem, perquè jo també m'incloc, que tot i estar a casa, hem hagut de fer un sobreesforç per poder-ho gestionar tot, perquè la nostra feina ens obligava a estar a primera línia, no?
Sí.
Què els hi diries a aquestes persones? Per aquestes persones també ens han canviat les prioritats d'alguna manera?
Jo crec que aquest ha estat un exercici per una part de compromís. Hi ha molts tipus de feina, no? Però hi ha una part de compromís amb la feina i també a vegades amb els companys de la feina, no? Perquè uns estaven a casa, els altres no, es feien torns, uns estaven malalts, vull dir que ha tret conductes que potser no sabien que teníem, no? I també aquest treball sobrepassat, no? Jo crec que també ens ha portat a tots a la reflexió de dir si val la pena, no? I per més que m'agradi aquesta feina, doncs, vale, sí, però potser jo tinc altres coses més importants a la meva vida. Que jo veig que és la tendència de molta gent, eh? Dic, vale, cuidado, jo vull treballar, m'encanta la feina, estic molt motivat, dono tot, però cuidado, perquè jo tinc una part que és la meva vida i la vull disfrutar.
Hi ha algun component més aquí? És a dir, quan s'arriba a aquest punt en què dius jo estic molt bé fent la meva feina, però ha arribat un moment en què potser és hora de que miri cap altres horitzons. A banda del que és pròpiament la pandèmia, és que potser havíem arribat a un límit del qual no n'érem conscients, Anna?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que ens havíem deixat estrap per una sèrie de circumstàncies i, a més, no teníem temps de pensar, no? I tothom ho feia i és el ritme del dia a dia, no? I ens queixàvem, eh? Vull dir que ja ens en donàvem compte, ens queixàvem, no? Estic molt estressat, això no pot ser, he de fer alguna cosa i no faig mai res. I jo diria que posar-nos davant una situació incontrolable totalment, que ens podia portar a posar-nos malalts o inclús ens podia la por davant de la mort, no? Vull dir, a l'inici de la pandèmia tothom va tenir por de morir-se perquè la gent s'estava morint, doncs. Quan tens això davant, és quan et comences a plantejar seriosament moltes coses.
I on era aquest límit? On el teníem amagat? És a dir, calia que passés això per adonar-nos-en d'aquesta circumstància o podia haver sortit en qualsevol altre moment de la vida? Perquè el que estem explicant ara dels Estats Units, que per alguns oients que no ho sàpiguen, és la senzilla presa de la decisió de que, escolta, tinc una feina que estic bé, estable, fa anys que hi soc o no, però cobro bé, però un bon dia decideixo plegar i, a més, ho faig sense tenir cap altra alternativa, que això és una cosa que aquí no hi estem gaire acostumats, Anna?
Sí, és així. Sí,
que encara
sí.
Som de la cultura de la feina fixa.
De la feina fixa, exactament, i de tenir un sou i d'estar establert, però, clar, realment, si reflexionem, què ens aporta això, no? I tu dius, ha estat necessari tenir una pandèmia, bueno, ha estat necessari tenir un fet que ens ha distorsionat moltíssim i que ens ha fet veure i ens ha fet reflexionar. I això, dintre el món de la psicologia, dintre el món del coaching, passa molt això. Abans de la pandèmia, una persona podia arribar en aquest punt també perquè li havia passat una cosa molt greu a la seva vida, no? Quan et passa alguna molt greu, que no vol dir que sigui un amor, poden passar altres coses, la pèrdua d'una feina o que t'hagin despedit de sobte i estàs al carrer i no saps què has de fer, moltes coses que tu t'hagin significat una patacada que no t'esperaves, a vegades és una oportunitat per replantejar-te les coses i pensar realment... quin sentit té la teva vida, no? Que aquest és el principal, no? Per què estic jo aquí, no? Què he de fer? Quina és la meva missió en aquest món? Que ja sé que sembla molt transcendental, però en el fons és així, perquè quan trobem realment això és quan tenim una vida plena.
Però escolta, Anna, no s'ha de ser molt valent per prendre una decisió d'aquest tipus?
Molt valent, per això no es pren, no? I aquesta pandèmia que ha estat tan global i ha estat tan evident el perill, doncs ha fet que molta més gent es tornés valenta o tingués recursos per poder fer aquest pas, no? Abans de la pandèmia et dic, això ens passava perquè venia molta gent que després d'un catacrac o d'una cosa inesperada volia fer un canvi de la seva vida. I això els donava forces, no? Aquesta patacada dona forces a vegades per dir, vale, fins aquí hem arribat, vaig a plantejar-me les coses d'una altra manera. Necessito ajuda? Sí, vale, la vaig a buscar. Ja me'n surto jo sol? Perfecte. Però veig que he de tirar cap a un altre lloc.
I quants anys diries que hem avançat en aquests 2 anys? És a dir, han passat 2 anys de pandèmia on hem viscut absolutament de tot, eh? Sí. I encara ara, que semblava que ens n'havíem d'en sortir, tornem a estar-hi de 4 grapes. Quants anys creus que hem avançat des de principis del 2020 fins al 2022 que estem ara?
Ostres, doncs jo crec que en segons quins valors i en segons quins temes hem avançat anys llum. I ho dic des del punt de vista que hi ha coses que ara estem fent que no ens haguéssim imaginat que les faríem mai. Vull dir, un exemple molt fàcil és el treballar a casa. Això era una quimera, no? Imagines que algun dia poguéssim treballar a casa? En el futur potser... alguns podran treballar a casa, doncs mira, ja, no? Ja, i no ha passat res i s'ha demostrat que es pot fer, verdaderament. I després també molt important un canvi de... Jo crec que sí que ens hem tornat més humans, podríem dir, no? I amb el nostre canvi de valors ens hem donat compte que sols, aïllats, no anem un lloc i que necessitem dels altres.
El que passa és que pot semblar contraproduent això, no? O contradictori fins i tot, no? És a dir, estem dient que podem treballar des de casa, per tant, treballem sols, en certa manera, però en canvi necessitem dels altres, no?
Necessitem dels altres.
Això és tot un aprenentatge que no sé si en aquests 2 anys l'hem aconseguit.
No. Jo crec que és una cosa que s'ha posat en marxa, que hem vist que era possible i n'estem aprenent. Uh-huh. Ara estem veient això, doncs la gent ho està dient, els que estan treballant a casa, molta gent que es dedica a la informàtica treballant a casa cada dia des de fa 2 anys, i ara diuen no pot ser, jo necessito socialitzar. Llavors jo crec que hem d'aprendre i hem de trobar l'equilibri entre aquest temps a casa més relaxat i amb hores més lliures, no? Perquè fer 8 hores a casa amb nanos que estan per allà ja hem vist que això no és viable.
Això sí que no és viable.
No és viable. Llavors aquí surten molts altres plantejaments, no? Les quantitats d'hores treballades, si ens cal, si no cal. Clar, anem cap a una societat cada vegada més mecanitzada en què les màquines faran moltes coses que nosaltres fem, llavors... Això ha de tenir una cosa molt bona pels humans, que és que hem de dedicar menys hores al treball i més hores a la nostra vida lliure i personal, no? Per gaudir.
Anna, tu que et mous en l'àmbit empresarial també, amb les teves sessions de reforç a plantilles i també a directius, des de la visió de les empreses, tot això del teletreball, com s'està entenent? Perquè, clar, venim d'estar... 8 hores en un lloc de treball, o de vegades més o de vegades menys, però tant se val, físicament en allà, fent una feina. Ara aquesta feina no es veu i en conseqüència, per tant, aquí s'obren molts interrogants. Com s'està gestionant tot això? Quina impressió et dona? Abans comentaves que n'estem aprenent, però n'estem aprenent tots, no?
Sí, n'estem aprenent els empresaris, els treballadors, tots plegats, i han de trobar aquest equilibri que parlàvem. Però jo, amb els directius que he parlat, tothom està molt sorprès de que una cosa que feia tanta por, no? Clar, si enviem la gent a casa no treballarà, pues, han quedat molt ben sorpresos de que realment es treballa a vegades molt més, que això també s'ha de regular, no? Però que la feina surt igual i que la gent està molt més contenta de tenir aquesta llibertat de que ara vaig a prendre un cafè, ara vaig a posar una rentadora, no sé què, no sé quantos. Però realment també veuen que s'ha de buscar un equilibri. I el que és més esperançador per mi és que, a més, també se n'estan donant compte de que la gent ha de tenir una flexibilitat horària, que hi ha d'haver un temps de gaudir molt més important o molt més llarg del que teníem fins abans de la pandèmia, no? El tema de les hores de treball, hores, dies allà extensius de treballar, doncs ara s'està veient que el que demana la gent quan va buscar una feina, el sou potser ja no té tanta importància, sinó el més important és la flexibilitat horària per poder conciliar amb la teva vida personal.
Això és sí, a dir, que quan anem a buscar una feina nova, ja no només hem de negociar el nostre horari o el nostre sou, sinó també aquesta flexibilitat, aquest poder fer una mica, mentre la feina estigui feta, que tu puguis cobrir les altres parts. No?
Exacte, mentre la feina estigui feta, que tu tinguis una qualitat de vida, que sàpigues que a una hora concreta seràs fora i que tens tot unes hores per gaudir de la teva família o del que tu vulguis, i que estàs tractat dintre l'empresa com una persona, no? Si algun dia tens una necessitat, doncs pots sortir, no hi ha cap problema. Això és el que la gent té tendència, i jo crec que en el futur encara més, en que sigui la seva prioritat.
I en el cas concret de les dones, Anna, perquè clar, en parlem en general, però jo penso que la dona mereix un capítol a part, perquè encara ara hi ha moltes dones que assumeixen tot el que és la part familiar, no?
Exactament, aquí sí que la podríem dir castigada, doncs sí que la dona ha sortit molt més perjudicada de tota aquesta situació, perquè les que han treballat a casa, pues, a més han tingut la cura dels nens moltes vegades i tota la càrrega de la feina de casa, no? També s'ha de dir que cada vegada més, no? Que si vius en parella, sigui del tipus que sigui, cada vegada hi ha més col·laboració amb això, però sí que és veritat que aquest pas ens falta encara d'acabar de trobar una bona sortida.
Per tant, el teu pronòstic, Anna, és que anem cap aquí, anem cap a un teletreball.
Sí, jo crec que sí. Com a mínim, més flexibilitat i amb més hores lliures per disfrutar de la vida, i que la gent tindrà altres prioritats. I jo crec que totes aquestes coses que s'han anat plantejant i que hem anat reflexionant i que hem anat aprenent i que encara hem d'acabar d'aprendre, aquest 2021 és l'any de construir coses.
El 2022.
El 2022, perdona, sí, és l'any de la construcció per mi, és l'any de fer efectives totes aquelles coses que ens hem plantejat i que hem reflexionat.
Ets partidària d'un sistema híbrid, és a dir, mig treballar des de casa, mig estar uns dies a la feina?
Sí, jo des del meu punt de vista jo crec que aquesta és la millor solució, sí. Sí, crec que sí. No sé quants de dies, això cada empresa, cada lloc de treball ha de fer els seus plantejaments, però crec que sí, que és la millor solució.
Abans hem parlat una mica de la conciliació familiar i laboral, que no és fàcil, hem mencionat el tema de la dona. Sí. Estem repassant, per aquells que ara us hagueu acabat d'incorporar, amb l'Anna Carré, les coses bones que ens ha deixat la pandèmia, perquè de vegades no en parlem, i és important també que se'n parli. De la mateixa manera que hem pres determinades decisions professionals, Anna, durant aquest període, on ens hem envalentonat per fer-ho, també ha passat a les relacions personals?
Sí, jo crec que és el mateix. O sigui, si hi havia problemes amb les relacions personals perquè teníem persones tòxiques a qualsevol part de la nostra vida, no? Pot ser a la feina, pot ser a la família, pot ser als amics, jo crec que també hi ha hagut aquí una reflexió i de dir, vale, prou, i vaig a prendre una decisió, què em convé i què no em convé, no?
Però hem pres aquesta decisió, ara, per exemple, en l'àmbit de la parella, o en l'àmbit de la família, hem pres aquesta decisió perquè la pandèmia, com que ens ha obligat a tancar-nos, hem acabat de veure que allò no funcionava i que, per tant, havíem de prendre una decisió, o per aquest canvi de prioritats, que volem viure més la vida, que volem dir amb veu alta el que volem i el que no volem, el que acceptem i el que no acceptem, per quina de les dues branques et decantes?
Jo me decantaria més que per aquesta última, perquè sí que és veritat que a vegades també diguem que quan hi ha més separacions és després de vacances, no? Mm-hmm. Perquè hi ha hagut aquí una convivència i s'ha acabat de veure que allò no funciona. Però moltes vegades, a part d'això, tornes de les vacances i no prens la decisió perquè dius, va, és igual, no, continuo i no passa res, bla, bla. Llavors jo diria que sí que hi ha una part d'aquesta, no? Perquè a l'estar aïllats, doncs, evidentment, hi ha una convivència més potent, però jo crec que el desencadenant és veure que hem de viure el present, que la vida avui som-hi demà no, que som molt i molt vulnerables i que hem de procurar estar el millor possible i si estem en una situació que no ens aporta res, doncs s'ha de canviar.
Hem dit més t'estimo?
Jo crec que sí. I potser persones que no ho havien dit mai ho diuen, no? Perquè ens hem donat compte de la importància que és sentir això, no? O sentir-nos estimats, a vegades no s'ha de dir perquè amb els fets ja n'hi ha prou. Bé, també s'ha de dir, però a vegades les demostracions també ens arriben molt, no? Doncs jo crec que sí, no? Perquè hem vist lo important que és per nosaltres sentir-nos estimats, no?
Em quedo amb aquesta frase que has dit ara, que de fet és molt típica. La diem molt sovint i és ben bé que la diem en situacions de vegades extremes, no? Quan vas a un enterrament d'algú proper, allò que es diu, no? Aquelles frases tan típiques i tòpiques i que, bueno, podem discutir si estan buides o no de contingut, es diuen per dir o el que sigui, però és veritat que avui som i demà no.
Exactament. No? Jo crec que això s'ha fet molt evident.
Molt evident. I que quan es produeixen aquestes situacions, com per exemple en un enterrament, quan ha passat un parell de dies d'allò, tornem a la nostra vida apretada i amb tots els seus matisos. Mm-hmm. Ara potser no, no?
Jo crec que no. Jo crec que s'ha fet molt evident aquest viure el present, eh? I dir, vale, jo no controlo res, jo no sé el que passarà en el futur, no faig plans a llarg termini, cada vegada més la gent fa plans a més curt termini, no? És típic, no? Què faràs del mes que ve? On tiràs de vacances a l'estiu? No en tinc ni idea. És que no vull ni pensar-hi perquè jo ho pensaré una setmana abans, no? Això és bo, no? I perquè realment ens estem donant compte que el més important, o l'únic que tenim, és el present. No tenim res més.
Anna, quan planifiquem ara?
Quan
recomanaries que planifiquéssim?
El plaç de temps més curt possible i que ens faci sentir còmodes. Mm-hmm. Perquè no tinguem expectatives que després estiguem frustrats. Vull dir, és així, no sabem el que passarà demà, no? Que ara també ho diguem molt, no? Bueno, fins la setmana que ve, no sé, clar,
sí,
potser tindré
depèn.
Covid, tot depèn. No? Pues això ens està donant molt, molt, ens fa fer molt present de que els plans per demà.
Això també és un exercici important per a aquelles persones que són excessivament reflexives, que donen voltes amb el que vindrà, amb el que no pot vindre, amb el que no pot passar, el que pot passar.
Sí.
Clar, per aquestes persones també és un aprenentatge i també és una sacsejada,
no? Sí, exactament. La gent que és molt controladora i que vol tenir-ho tot controlat i tot molt lligat, això és una patacada i és una reeducació a acceptar que jo no puc controlar tot. És impossible. Llavors he d'aprendre a adaptar-me, a canviar coses, a canviar de plans i a deixar-me portar pel dia a dia i per el que passarà, no?
Anna, ara més que mai carpe diem, no sé si vols afegir alguna d'aquestes frases finals abans de tancar la secció d'avui.
Sí, bueno, en quant a lo positiu, jo avui m'havia portat una frase d'un psiquiatre francès, que és el pare de la resiliència, que això pot donar per un altre programa, perquè si no avui ja... que aquest senyor té una frase que a mi m'agrada molt, que diu, en el cor del perill trobem els recursos per l'esperança.
En el cor del perill trobem els recursos per l'esperança.
Llavors això per mi és la reflexió de, davant de tot això que ens ha passat, ens ha fet aflorar tota una sèrie de recursos que potser no sabíem ni que teníem i que ens pot portar a un futur molt millor del que hem viscut. No?
Anna Carré, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu, Joel.
Ens apuntem al tema de la resiliència, que... És llarg, eh? Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Anna Carré, coach personal i d'equips. Serveis de coaching per acompanyar i ajudar en els processos de canvi per ser millors persones i més felices. Coaching per grups i formacions per empreses. Més info a annacarrecoach.com.